Són les 8 del vespre.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Repassem l'actualitat del dia. S'ha inaugurat aquesta tarda al Born Centre Cultural de Barcelona la polèmica exposició que ha portat al carrer l'estàtua de Franco, decapitat, i la Victòria. Algunes persones han escridassat al primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, en l'estrena de la mostra sobre la impunitat del franquisme que ha de portar al carrer el Franco equestre decapitat. És una mostra per denunciar i per purificar la memòria històrica, però a molts sectors de la societat no ha agradat el fet que el govern municipal de Barcelona hagi impulsat aquesta exposició perquè es pot confondre amb una exaltació del franquisme. A banda d'aquesta notícia, altres han ocupat l'actualitat d'avui. La fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, ha ordenat al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que presenti una querella criminal al Tribunal Superior de Justícia contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, pels delictes de prevaricació i desobediència. El motiu és haver permès el debat i la votació de les conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent. I és notícia també Miquel Iceta, el reelegit aquest cap de setmana primer secretari del Partit dels Socialistes de Catalunya, ha expressat públicament, en plena reunió de l'executiva de la seva formació, el seu rebuig a qualsevol suport del PP per a una moció de censura a Badalona. El líder popular Xavier García Albiol, exalcalde precisament d'aquesta ciutat, havia manifestat la seva intenció de votar a favor d'un candidat alternatiu, encara que sigui del PSC amb 4 regidors, pels 10 que té el PP, que pogués fer un canvi d'alcaldia i deixar fora Dolors Sabater, de Badalona en Comú, aliada amb la CUP i Esquerra Republicana. I encara us expliquem que davant de la sessió de Gürtel, Francisco Correa ha canviat d'estratègia i ha optat per no respondre a les acusacions dels socialistes valencians. Fins aquí l'actualitat, ara ens quedem avui a la veu de Càritas.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
La quarta part de la producció industrial de l'Estat es fa a Catalunya.
FON, Instituto Nacional de Estadística.
La força d'un gran país, Generalitat de Catalunya.
L'amor a la veritat es mostra sabent trobar i apreciar la bondat a tot arreu.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, novament, bona nit i benvinguts, amics oients. Pilar Rahola pronunciava aquest dissabte el pregó del Domum 2016 en un acte que es va fer a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i que va estar presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella. Després d'una introducció a càrrec del director de les obres missionals pontifícies a Espanya, Anastasio Gil, Pilar Rahola va elogiar, des de la seva condició d'agnòstica o de no creient, la feina dels missioners i les missioneres, des de la seva fascinació per unes persones que donen literalment la vida pels altres. Va posar els exemples de la religiosa de Jesús Maria Issa Solà, que va morir tirotejada a Haití a principis de setembre, i també el dels missioners germans de Sant Joan de Déu que van morir ara fa 2 anys a causa del virus de l'Ebola. Pilar Rahola és una persona que no deixa indiferent ningú. Té persones que la llegeixen i també que la critiquen o que l'elogien. Ella, segons les obres missionals pontifícies, ha mostrat gran sensibilitat darrerament per la tasca dels missioners i és per això que l'organisme eclesial la va triar per fer aquest pregó aquest any a Catalunya. Des d'aquí felicitem el que és aquest acostament de les obres missionals pontifícies al món no creient, perquè l'Església, com ens recorda el Concili Vaticà II, ha d'estar oberta al món. I això Càritas, per cert, ho té molt clar. Avui, programa monogràfic dedicat a la memòria 2015 de Càritas Catalunya, que es presentava dimarts passat. Ens visitaran primer Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, que farà la reflexió setmanal, i després la coordinadora de programes de Càritas d'Urgell, Marta Fortuny, i la responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa, Amèlia De Juan, que ens comentaran les principals dades d'aquest document, d'aquesta memòria. I el testimoni serà el d'Alberto del Pozo, voluntari de Càritas Catalunya, que, a més d'explicar-nos el que fa, ens presentarà un escrit que l'entitat ha fet amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Us acompanyarem fins a les 9, l'equip habitual amb el Toni Huguet a les vies de so i la resta, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
El missatge d'avui en aquest programa especial dedicat a la memòria 2015 de Càritas Catalunya, el missatge és de la presidenta mateixa de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, que ens acompanya a l'estudi de Ràdio Estel. Senyora Carme Borbonès, bona nit, benvinguda a la veu de Càritas.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Bé, quin és el missatge que avui podem transmetre als nostres oients? Reflexió de fons a partir del que són les principals dades d'aquesta memòria 2015. Dades que són fredes, però que reflecteixen una realitat concreta.
Mira, les dades, a grans trets, perquè no tenim, no hem dedicat mai, més temps, és a dir una cosa, és que estem en una, que corroboren que estem en una societat molt injusta, vivim en un sistema econòmic molt injust, que hi ha cada vegada més una redistribució molt desigual de la renda, i només vull donar així, aquesta xifra que la vull donar, que és que el producte interior brut a casa nostra, de l'any 2015, va créixer en un 2,6%. Tothom pot dir, pues mira, ja creixem. Però nosaltres el que sí que hem detectat que la taxa de pobresa solament s'ha reduït amb un 0,1%. Això què vol dir, doncs? Que sí, estan a nivell de macronúmeros, a nivell de determinades indicacions econòmiques, estem creixent, però que hi ha moltes persones que van perdre moltes oportunitats, que realment s'ho van passar malament i que s'ho segueixen passant malament, i que el ritme de recuperació d'aquests col·lectius, d'aquestes persones que van arribar quasi a tocar fons, es recupera molt, molt, molt lentament.
Bé, i per tant, aquesta situació ara és cronificada, com expressava l'arcabisbe Joan Josep Omella, delegat de Càritas Catalunya per a la Tarraconense. Això preocupa, és especialment preocupant que sigui una pobresa cronificada i sobre la qual calgui actuar.
Efectivament, ja fa anys, abans de tindre la gran crisi del 2007-2008, ja teníem a l'estat espanyol una gran, diguéssim, massa de persones, un gran col·lectiu, un 17%, que ja estava cronificat en una situació de pobresa. Quan va vindre aquests anys, 10 anys aquests de la crisi, aquesta gent, al contrari, s'ha augmentat, però el que et deia abans és que, malauradament, encara continua havent uns col·lectius molt afectats o grans segments de població, sobretot aquí voldria significar joves, és molt important, que s'està cronificant en els joves per dues raons. Perquè, per dir-ho d'alguna manera, no troben treball i no troben treball perquè han tingut un fracàs en els estudis i llavors no tenen les habilitats laborals adients per incorporar-se a les noves realitats. I això fa, doncs, que aquí hi hagi unes grans bosses de cronificació de gent jove que veuen així molt limitades les seves expectatives de formar una família, de tindre un projecte de vida, etcètera, etcètera.
Bé, doncs, en resum, el que és el contingut d'aquesta memòria i del qual també parlarem més àmpliament després amb Amèlia de Juan i amb altres testimonis, és que les famílies amb fills a càrrecs són les persones, el sector més vulnerable, això preocupa molt, i després que potser la reflexió de fons d'aquesta memòria 2015 de Càritas Catalunya és que hem de pensar en la persona, però en la persona integrada en les famílies, perquè les famílies en el seu conjunt estan patint molt.
Sí, és una crisi que afecta molt a la família i han de tindre present que la família, que és, com deia Monsenyor Omella, el pilar de la societat, no pot acabar d'atendre adequadament a tots els seus membres i a tots els membres més joves per garantir-los unes oportunitats que, al fi i al cap, estan a l'abast de la mà, com podria ser el tema escolar, però al mateix temps les condicions de l'entorn, les circumstàncies familiars, fan que aquestes possibilitats no puguin arribar a bon fi perquè estan limitades per aquesta dificultat de l'entorn, de l'atur, de problemes d'habitatge, etcètera, etcètera.
Moltes gràcies, senyora Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, per haver-nos proposat avui la reflexió de la setmana sobre la memòria de Càritas Catalunya corresponent al 2015. És el segon any consecutiu que es presenta, aproximadament 343.500 persones ateses directament, 577.000 en total...
Intervencions,
exacte, comptant els que han tingut més d'una atenció, xifres superiors a les de la memòria de l'any passat. Ja comença a haver-hi història per comparar una mica, no?, a nivell de tot Catalunya.
No ho havíem fet mai, vam començar l'any passat, això no és tan fàcil, doncs, perquè cada diòcesi té el seu ritme, té la seva manera d'organitzar-se, però a poc estem intentant arribar amb un plantejament comú i compartit.
Que vagi molt bé. Felicitats, Carme Borbonès, per la tasca de coordinació de les Càritas de Catalunya, també, encara que no sigui de forma conjunta amb mecanismes d'ajuda directa, sí amb mecanismes de suport econòmic, quan es pot, d'acords concrets que beneficien les Càritas diocesanes i, per tant, les persones més necessitades.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres per permetre'm explicar-ho.
Fins aviat. Adéu-siau.
Gràcies, bona tarda.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La caritat és notícia.
Les Càritas d'Haití i de Cuba han posat en marxa els seus respectius plans de resposta a l'emergència causada per l'huracà Matthew, ajudant les famílies que han perdut les seves llars. Els efectes són qualificats de catastròfics. El seu treball es desenvolupa en coordinació estreta amb els equips d'emergència del govern, que ha declarat l'alerta vermella i ha obert més de 200 refugis contra huracans a les zones de risc. Les Càritas diocesanes de Barcelona, Terrassa, Girona i Urgell han habilitat números de compte especials perquè es pugui contribuir amb aportacions econòmiques a aquesta ajuda humanitària que necessita el país caribeny, un dels més pobres del món, Haití. Els podreu trobar als webs de les Càritas diocesanes. El dissabte 8 d'octubre va tenir lloc a la Seu d'Urgell la desena trobada de grups de pregària de TZ a Catalunya, una iniciativa del Secretariat Interdiocesà de Joventut de Catalunya i les Balears. Van ser-hi presents també diferents grups de persones properes a la comunitat de TZ. També el dissabte 8, el voluntariat del programa de Gent Gran de Càritas Diocesana de Lleida va fer la seva tradicional sortida formativa, corresponent a l'inici d'aquest curs. El seu destí va ser la Pobla de Cérvoles i el lema de la formació va ser Cavalquem en silenci, repensant l'escolta activa, un aprofundiment d'alguns aspectes de l'escola activa. Van fer una recerca del tresor per equips i un treball de reflexió sobre els tres eixos que són la consciència de viure en un món de soroll, la consciència d'estar aïllats i la consciència del valor de les paraules. També un petit concert d'orgue a l'Església de la Mare de Déu de la Jonquera i, finalment, van posar en comú les seves reflexions i van concloure la jornada amb un dinar de germanor i amb la visita a l'Ecomuseu de l'Oli. La xocolatada solidària organitzada per al 8 d'octubre passat a Lleida per la cadena Plus Fresc, a benefici de Càritas, amb la col·laboració del bar Gilda, va ser un èxit d'assistència i va recaptar més de 600 euros. Els assistents van poder participar en diverses activitats familiars, com ara tallers, sortejos, classes de family fitness i un concert del grup d'Ska Blue Rain. Això és el que va ser la jornada. Dilluns passat, el Centre Sant Domènec de Balaguer es va fer una jornada de treball per treballar el projecte del tèxtil i el reenfocament dels robers a través dels espais grapats. A la sessió van participar 10 parròquies amb 30 persones, treballadors i voluntaris. Les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya van presentar dimarts passat, com avui estem dient en el programa, a la seu de la Tarraconense a Barcelona, la tradicional memòria social de l'any 2015, que s'ha vist marcada per un augment dels projectes i per una atenció molt especial a les famílies amb fills. Dijous passat, el bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz, va visitar i va beneir la nau Apasomi de l'empresa Famatel de Lliçà de Vall. El bisbe, acompanyat de personalitats, va saludar a tots els treballadors de Pasomi, l'empresa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Terrassa, va adreçar-los unes paraules d'encoratjament i els va demanar que recordin el seu pas per a Pasomi quan aconsegueixin altres feines. Finalment, el bisbe Said va beneir les persones i les instal·lacions, tot desitjant el millor per a aquesta iniciativa solidària que, de mica en mica, es va consolidant al Vallès. Càritas Diocesana de Tortosa ha signat amb la Fundació La Caixa un conveni de col·laboració per posar a l'abast de les persones amb menys recursos econòmics llibres escolars, així com el material complementari per als estudiants d'infantil, primària i ESO de cara al curs 2016-2017 ja iniciat. I avui a la tarda ha tingut lloc a la sala d'actes de l'Institut Comte de Rius de Tarragona l'acte d'inauguració del tercer curs Endesa Càritas.
La veu de Càritas. Els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. El treball caritatiu de la setmana.
I com que la protagonista avui és la memòria de Càritas Catalunya, anem a entrar tot seguit en el que és el seu contingut. Per exemple, la gran constatació de l'informe corresponent a l'any 2015 és que el 64% de les llars ateses per les Càritas diocesanes amb seu a Catalunya són famílies amb fills. El nombre de projectes també s'ha incrementat d'un 16% el 2015 en relació amb el 2014 a través dels 343.500 éssers humans atesos, persones ateses amb les seves famílies. Una altra cosa són les actuacions, que arriben ja a 577.000. Són aquestes algunes de les xifres i altres molt positives, com per exemple l'increment d'11.000 a 12.300 voluntaris i tot el que és la possibilitat i el gran potencial o capital social que ofereix Càritas. Tot seguit comentem a nivell tècnic, amb exemples, la memòria de Càritas Catalunya, que es presentava, com segurament recordareu tots, dimarts passat, el dia 11, a Barcelona, en un acte presidit per l'arcabisbe Joan Josep Omella, delegat de Càritas a la Conferència Episcopal Tarraconense, i també per Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya. Conversarem durant els propers minuts amb les altres dues persones que ocupaven la taula d'exposició en aquesta conferència de premsa, Marta Fortuny, coordinadora general de Càritas Urgell, i Amèlia de Juan, responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Aquí al meu costat, a l'estudi 3 avui de Ràdio Estel a Barcelona, tenim Amèlia de Juan, responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Bona nit, benvinguda.
Bona nit, gràcies.
I avui des de Balaguer, al Bisbat d'Urgell, allà a Balaguer. Gràcies a la col·laboració de Ràdio Balaguer ens acompanya Marta Fortuny, coordinadora de programes, com dèiem, de Càritas d'Urgell. Marta Fortuny, bona nit, benvinguda.
Hola, bona nit, gràcies.
Bé, primer de tot, seguint una mica el que va ser el fil de l'explicació que es va fer dimarts passat en la presentació de la memòria, potser Marta Fortuny ens pot crear aquella imatge auditiva que avui els oients de Ràdio Estel poden sentir per les orelles, que és la imatge auditiva d'una família que pica a la porta de Càritas i a la qual Càritas pot ajudar des de diferents vessants. I potser l'exemple de la família, fins i tot en noms i cognoms, ens pot ajudar a veure el que és una part important de la memòria i són els serveis que ofereix Càritas Catalunya. Ens ho pot explicar una mica Marta Fortuny?
Sí, bueno, una mica expliquem el cas d'una família perquè us pugueu fer una idea de la manera que tenim de treballar a Càritas, no? En el centre, la família és el centre de la nostra acció. I com va passant pels diferents programes? Si us sembla bé, ho podem fer a través de la família amb fills a càrrec, que com apuntem a la memòria, són les famílies amb menors a càrrec són les que han patit més les conseqüències de la crisi. I ho podem fer a través del cas del Miquel i la Maria, que tenen dos fills, el Marc i l'Anna, i la padrina, l'Enriqueta, que és la mare del Miquel. Viuen en una ciutat catalana de 25.000 habitants i doncs, en aquests moments estan passant un sotrac a la seva vida. La mare, la Maria, doncs, desesperada, va acudir a un dels 306 projectes que té Càritas repartits del programa d'acollida i acompanyament. Cal afegir que l'acollida i l'acompanyament és el programa estrella, és la raó de ser de Càritas, és on posem en funcionament tots els engranatges per començar a acompanyar a la persona en el seu procés. Aquí el que fem és acollir, escoltem i acompanyem a les persones sense tenir en compte la seva procedència, el seu origen, religió, tendències polítiques, etc. Durant l'any 2015, el programa d'acollida i acompanyament s'han cobert les necessitats amb aquest programa a més de 260.000 persones amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Durant el procés d'acollida i acompanyament, la Maria, la mare de família, posa de manifest que té problemes per cobrir les necessitats bàsiques i a través del programa de cobertura de necessitats bàsiques treballem amb ells els ajuts d'aliments, roba, parament de la llar, etc. Càritas, a tot el territori, entre les seues 10 Càritas diocesanes, té 277 projectes distribuïts. I també l'ajudem amb ajudes econòmiques per fer front amb despeses de lloguer, menjador escolar pels nens, etc. I disposem de 230 punts distribuïts pel territori. Però aquí sí que apuntem, i és important, que en cap moment aquest ajut és puntual, sinó que la família és acompanyada en tot moment amb un seguiment social. Amb aquest programa de cobertura de necessitats bàsiques, durant el 2015, s'han atès a més de 261.000 persones amb una inversió de més de 12 milions d'euros. Continuem amb el procés de la família de la Maria i el Miquel, que ens expliquen que la padrina, l'Enriqueta, està tot el dia a casa, està sola i necessita sortir al carrer, relacionar-se amb d'altra gent i també descarregar la família. I acordem derivar l'Enriqueta al nostre programa de gent gran, que disposa de 144 projectes. Allí, parlant amb l'Enriqueta i la família, decidim quin és el projecte més adequat per ella, si un voluntari que li vaigui fer companyia a casa, o bé un espai de relació i suport grupal, o vacances, o activitats de lleure, o un servei d'atenció domiciliària que els ajudi amb activitats de la vida diària, com és la higiene, l'alimentació, la salut, cura de la persona. Des del programa de gent gran, durant el 2015 s'han atès a 4.145 persones amb una inversió de més d'un milió i mig d'euros. Pues, com d'altres famílies catalanes, si tornem amb la Maria i el Miquel, ens expliquen que la Maria treballa a mitja jornada i que els ingressos no són suficients per sufragar la despesa familiar. En aquest moment tenen un deute de 3 mesos de lloguer i a través del nostre programa de llar i sense habitatge, on hi ha diferents projectes, a part de centres d'acollida i suport per a persones sense llar, també disposem de pisos de lloguer social per a persones soles o famílies, on se'ls ofereix pisos de lloguer assequible per famílies o persones soles que, per causa de la seva situació econòmica o vulnerabilitat social, tenen dificultats per accedir al mercat de lloguer. Càritas disposa de 207 projectes que han cobert les necessitats a més de 7.700 persones amb una inversió de quasi 3 milions d'euros. Com hem apuntat a l'inici, el Miquel està desanimat i està desesperat. Fa anys que no troba feina i ja té una edat avançada, 50 anys, i això encara fa que sigui més difícil la incorporació al món laboral. Des de Càritas li oferim que acudixi al nostre programa d'inserció sociolaboral i economia social. Allí podrà rebre orientació sociolaboral, formació ocupacional i professional, intermediació, i en alguns casos podrà treballar en una empresa d'inserció o fundació laboral on s'ofereixen llocs de treball amb acompanyament i seguiment de les persones. En aquest programa d'inserció sociolaboral i economia social disposem de 202 projectes repartits per tot el territori que han cobert les necessitats a més de 15.000 persones amb una inversió de 8.841.711 euros. I com hem dit, és una família amb fills que són els que pateixen més la crisi i que estan amb més en risc d'exclusió social, que són el Marc i l'Anna. L'Anna té 12 anys i, degut a tota la situació familiar que està vivint i que sempre ha estat una nena moguda i amb poques ganes d'estudiar, doncs té problemes a l'hora de seguir el curs escolar. Amb els pares acordem anar al programa de família i infància, on participarà el projecte de reforç educatiu, pedagògic individual i grupal, activitat que farà amb horari extraescolar. I allí doncs, l'ajudaran a fer tasques encomanades a l'escola i millorar els seus hàbits d'estudi i de treball. Això ho podrem fer des dels 195 projectes que tenim distribuïts per tot el territori i que han cobert la necessitat a més de 12.000 persones, amb una inversió de més de 7 milions d'euros. Com heu pogut veure, a través de l'exemple d'una família i a través de la porta d'entrada del programa de Càritas, del programa d'acompanyament i acollida, doncs hem pogut fer un seguiment i un acompanyament amb aquesta família i hem fet un recorregut per 6 programes diferents. I no ho hem fet d'una manera individual, a través de la Maria, qui és la primera que manifesta que necessita ajuda, sinó que hem fet a través de tota la família, atenent a tot el nucli familiar. Per resumir, podríem destacar el que apuntàvem abans: 343.513 persones cobertes per l'acció social de Càritas, 9 programes i dins d'aquests 1.729 projectes, un 16,2 més que l'any anterior, i una despesa econòmica que s'ha mantingut respecte a l'any anterior de quasi 41 milions d'euros. I no ens podem oblidar de com ho han pogut fer tot això. Tot aquest desplegament social s'ha pogut dur a terme gràcies a l'equip d'agents de Càritas, més de 12.000 persones, concretament 12.333 persones voluntàries i 476 persones contractades. I sense oblidar els donants i col·laboradors, que han estat quasi 18.000 donants i col·laboradors.
Doncs la imatge de la família prou reveladora, prou clarificadora del que és l'acció de Càritas i del que ens ajuda a entrar en el que és el balanç corresponent al 2015 a Càritas Catalunya. Ens ha fet aquesta completa i interessant explicació Marta Fortuny, que ens acompanya avui des de Balaguer, gràcies a la col·laboració de Ràdio Balaguer. També tenim aquí a l'estudi 3 de Ràdio Estel, Amèlia de Juan, responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Si li sembla, entrem en la segona part d'aquesta conversa amb les dades, tal i com ho va comentar també dimarts passat, i després podem comentar diferents aspectes i altres qüestions que són molt importants, fins i tot més enllà de les dades en si mateixes. Amèlia de Juan, la preocupació per les llars ateses, que són famílies amb fills, i 343.000 persones ateses, cada any són més, i el tenir la perspectiva global de Catalunya també ens ajuda a una visió més àmplia, més completa.
Així és. El que ara passaríem a fer és una descripció més detallada de quina és la situació de totes aquestes unitats familiars. Però primer el que volem ressaltar i manifestar és que aquesta informació que des de Càritas tenim és perquè aquestes persones ens han confiat la seva vida, ens expliquen allò que els hi passa, les seves pors, les seves angoixes, les seves dificultats, i amb elles conjuntament hem creat noves oportunitats i esperança, i creiem que aquesta explicació que us estem fent doncs té un valor molt més enllà d'un anàlisi sociològic que podria ser extret d'aquesta, sinó que té tot aquest valor de tota la història de vida de totes aquestes persones, que per nosaltres és el més important. El que volem ressaltar és que les condicions de la vida de les llars que sol·liciten ajuda a Càritas es troben la major part de vegades definida per dificultats econòmiques, encara que algunes vegades no és l'únic ni el principal problema. Els indicadors d'exclusió social més estesos entre les llars ateses per Càritas són, en primer lloc, la pobresa severa, que provoca que una llar d'una persona visqui amb menys de 332 euros al mes i una llar de dos adults i dos menors disposi de menys de 697 euros al mes. Per altra banda, les despeses excessives de l'habitatge, que en aquest moment són moltes degut a l'elevat cost de les hipoteques o dels lloguers i dels subministraments. També ens trobem a moltes llars sense ingressos pel treball ni per prestacions contributives. És a dir, són llars que viuen gràcies a subsidis i a l'ajut de moltes entitats o de l'administració pública amb la precarització que això suposa. Tot i això, Càritas Espanyola, quan va presentar la memòria ara no fa gaires dies, manifestava que el nombre d'aquestes llars sense ingressos per rendes de treball o d'ajuts contributius havia anat reduint-se per primera vegada des de l'any 2013 i en aquest moment estava per sota de les 700.000 a nivell estatal. Un altre indicador que ens trobem en moltes de les llars que estem acompanyant és que han hagut de deixar de seguir tractaments de salut per problemes econòmics, ja que, degut a les retallades, moltes prestacions no són complertes i això fa que aquestes famílies tinguin moltes més dificultats. Per altra banda, un altre indicador importantíssim que tothom pot pressuposar que és el tema de l'atur. La majoria de les llars que nosaltres estem atenent són llars en què la major part de les persones adultes en edat laboral estan en l'atur. I en molts casos l'atur aquest és de llarga durada, que a Catalunya aquest atur de llarga durada s'ha multiplicat per 5 des de l'inici de la crisi. En molts casos també la manca de formació per l'ocupació, que és un dels aspectes que des de Càritas intentem després donar-li una resposta, perquè és molt difícil inserir-se al mercat laboral si no hi ha prou elements formatius per això. Com bé deies, Ignasi, la majoria de la composició de les llars que des de Càritas s'han acompanyat està formada per famílies amb fills. És un 64% de les llars que nosaltres estem acompanyant. D'aquestes, un 47% són parelles amb fills i un 17% són famílies monoparentals. Des de Càritas constatem que les llars amb menors a càrrec tenen més dificultats per sortir de la situació de pobresa en què es troben, especialment si sols hi ha un progenitor. Pel que fa a l'habitatge, volem destacar que un 57% de les llars viuen en un habitatge de lloguer i el 13% en una habitació de relloguer en condicions de vida molt precàries. Sols un 13% tenen un habitatge de propietat. Pel que fa a la situació laboral de les persones que acompanyem, com bé dèiem, és un dels indicadors que ens marquen les dificultats que tenen aquestes famílies, i el que podem dir és que el 72% de les persones en edat laboral estan en atur i sols el 12% està treballant en contracte i un 17% ho fa en l'economia submergida. A nivell macroeconòmic, el que sí que podem dir és que la taxa d'atur ha passat del 25% al segon trimestre del 2014 a fer-ho al 20% en el mateix trimestre del 2016. Per tant, a nivell global sí que és cert que ha anat reduint-se la taxa d'atur. El que passa és que la taxa d'atur de molt llarga durada no ha patit grans canvis, cosa que fa que preveiem que s'ha estancat o s'ha cronificat aquesta situació. I com bé dèiem, la majoria de persones que nosaltres atenem es troben en aquestes situacions, per tant, això ens està indicant que la situació de les llars que nosaltres estem acompanyant és una situació que tendeix a la cronificació i a l'estancament en la dificultat. El que també volíem destacar és que el fet d'estar treballant en aquests moments no és un indicador de sortir de la crisi. Des de Càritas el que estem veient, com ja apuntàvem, és que persones que estan treballant bé continuen necessitant l'ajut de Càritas. I el que sí que podem dir és que el 2015 la tasca de risc de pobresa de les persones que treballen a Catalunya és del 13,1% en el cas de les dones i el 10,5% en el cas dels homes. Per tant, en aquests moments, el que veiem és que molta de l'ocupació que tenim és una ocupació de molt baixa qualitat. Per tant, fa que no les persones, malgrat treballar, no puguin sortir de la situació en la que es troben. El que veiem és que totes aquestes dades que nosaltres hem anat exposant a nivell macroeconòmic, que anaven millorant, doncs la taxa de l'atur, entre d'altres, el que veiem és que en les llars que nosaltres acompanyem no succeeix el mateix. El darrer any s'ha seguit intensificant la gravetat de la situació d'aquestes famílies i persones acompanyades. Per tant, malgrat la situació va una mica millor, des de Càritas no podem deixar de ser presents i acompanyar aquestes situacions de carència, i el que ens va passant és que potser el nombre de famílies no va augmentant en excés, però sí que la gravetat de les situacions que pateixen aquestes famílies sí que ho fa. Per tant, no solament ens hem de quedar amb la dada numèrica, sinó amb la intensitat de l'acompanyament que nosaltres estem fent en totes aquestes, amb aquestes famílies.
Són els efectes acumulats de la crisi, el fet que l'atur sigui precari, malgrat que baixi globalment.
Exacte.
Moltes raons. I aquesta cronificació que també destacava l'arquebisbe Joan Josep Omella dimarts passat com una de les grans preocupacions, la cronificació de la pobresa. Sí.
Exacte. Però malgrat tot això, el que sí que com a Càritas volíem explicar és, a part d'allò que fem, la situació de les persones, però també volíem posar una veu d'alerta. És a dir, des de Càritas una obligació que tenim també és fer denúncia d'allò que està passant. I el que volíem manifestar és que vivim en un sistema econòmic molt injust, amb una redistribució desigual de la renda, que fa que, malgrat el PIB ha crescut en els darrers anys, que ha passat d'un 2,6 al 2015, no ha suposat una reducció semblant a la taxa de pobresa, que solament en aquest període s'ha reduït un 0,1%. Per tant, que augmenti el producte interior brut del país, en aquest moment no està suposant que la població que està en una situació més precària millori la seva situació.
Aquesta dada és inqüestionable, és claríssima. Encara que és molt freda, però és claríssima.
És així, i quan nosaltres, en la realitat de l'acompanyament de les famílies i de les persones, doncs ho veiem, que realment veus bruts verds a l'entorn, és cert, però que amb l'acompanyament en concret això no està sent així.
Bé, avui ens acompanyen a la veu de Càritas dintre de la part més llarga del programa, el que és el projecte caritatiu de la setmana, Marta Fortuny, coordinadora de programes de Càritas d'Urgell, i Amèlia de Juan, responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Elles dues, juntament amb l'arquebisbe Joan Josep Omella i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, presentaven la memòria 2015 de Càritas Catalunya dimarts passat a la seu de la Tarraconense, a Barcelona. Entre les reflexions que hi ha, la pobresa i l'atur es cronifiquen. Això preocupa especialment, ho deia l'arquebisbe Omella també, i feia seves aquelles paraules del Papa Francesc reflectides a l'Evangelii Gaudium. Com el manament de no matar posa els límits a la vida humana, hem de dir també no a l'economia de l'exclusió en un sistema com que mata. I també demanava a governants, polítics, empresaris i altres dirigents posar en el centre, sobretot, la família i la persona. Bé, tot aquest missatge de fons no és nou, però sí que comporta potser una focalització nova, no? La família i la persona, això és l'important. No sé si Marta, des de Balaguer, o també Amèlia, volen comentar alguna cosa d'aquesta reflexió. Marta?
Bé, un tret distintiu de Càritas és de que nosaltres sempre treballem com a centre la persona. Tots els nostres programes, els nostres projectes van encaminats a la persona i a la família i l'entorn amb el que es mou la persona i la família. Fins i tot has explicat que els nostres programes creixen i reparteixen pel territori en funció de les necessitats que detectem de les persones que viuen en aquell territori. És a dir, que per Càritas el centre és la persona, la família i tots els components del territori.
Uh-huh. Bé, doncs queda clar, Amèlia.
Sí, sí, estic plenament d'acord amb el que manifesta la Marta. El que hem intentat és fer una foto de tota l'acció de Càritas en el conjunt de Catalunya, però sí que si quan anem acostant més al focus és cert que cada diocesana va donant resposta en funció de les necessitats de les persones que hi viuen, de les respostes que el propi territori pot donar, i és evident que no és el mateix els programes que es desenvolupen amb una Càritas amb l'altra, perquè la realitat social de les diferents diòcesis també ho és, i les necessitats de les persones que hi ha a cada territori són diverses en funció doncs, de la densificació en alguns llocs, de l'aïllament en altres, de l'envelliment d'algunes zones, i això fa que l'acció de Càritas, posant al centre la persona, doncs és evident que ha de ser diferent.
Què pretén Càritas Catalunya des de l'any passat amb la publicació anual d'una memòria conjunta de les seves Càritas diocesanes, a banda de sensibilitzar i presentar amb transparència les xifres? Potser es vol enfortir amb un treball conjunt més important tot el que és la seva acció i la seva ajuda a persones necessitades?
Jo diria que és visibilitzar l'acció que fan les diverses diocesanes i que totes juntes és l'acció de Càritas a Catalunya. Perquè a vegades sí que és cert que la gent coneix el que fa la Càritas més propera, que aquesta és la gràcia, és a dir, l'acció que nosaltres fem, si volem estar al costat de la persona, doncs ho fem molt més proper, la parròquia, la Càritas arxiprestal, la diocesana, però tenir aquesta visió de conjunt que suma tota l'acció de tots ens semblava important en aquest sentit de posar en relleu i en valor tota la tasca que estan fent, doncs totes les persones voluntàries, tot els serveis que s'estan donant, i posar en relleu la situació de les persones que en el conjunt de Càritas s'està acompanyant a tot Catalunya.
Marta Fortuny, sobre...
Sí, bueno, la Maria ho deia a l'inici de la seva presentació, no? Que sí que parlem de números, de milions de persones, però també un dels objectius principals és posar rostre al darrere d'aquests números i poder explicar quina és la situació difícil per la que passen aquestes famílies, perquè molts cops ens quedem amb els números i com més grans són, doncs més ens hi quedem, i l'important és saber que al darrere d'aquests números hi ha el rostre de les persones que estem acompanyant des de Càritas dia rere dia.
Doncs està clar que al darrere de les xifres hi ha uns rostres. Una xifra interessant és la de la despesa, 41 milions d'euros gairebé, i d'aquests 41 milions, aproximadament 3 de cada 4 euros rebuts per Càritas són de donacions privades i la resta són ajuts públics, però els ajuts públics sempre el mínim possible, oi? Això també és important.
Bueno, una mica la Carme Borbonès el dia de la presentació li preguntaven això mateix, i una mica sí que és cert que Càritas vol tenir una certa llibertat d'acció, per tant, això vol dir que d'alguna manera nosaltres no som una entitat prestadora de serveis públics, sinó que treballem conjuntament amb les administracions públiques, però nosaltres volem mantenir aquest marge de llibertat per poder continuar fent aquelles accions que a nosaltres ens semblen que són la resposta que necessiten les persones concretes que nosaltres estem acompanyant.
Suposo que la mateixa línia, Marta Fortuny.
Sí, res a afegir, ho ha deixat clar l'Amèlia.
Molt bé. Doncs hem parlat avui de la memòria de Càritas Catalunya corresponent al 2015. El nombre de voluntaris, bé, no cal dir-ho, ens traiem el barret, no? 12.300 persones ajudant Càritas, dedicant una part del seu temps gratuïtament als altres. Sí. Sí, Marta?
Sí, bueno, l'acció de Càritas, però sense els voluntaris no tindria sentit. No hem d'oblidar que som una entitat de voluntariat, no? Pues que un 80% dels agents de Càritas són voluntaris. Sense ells pues no haguéssim pogut dur a terme pues tot el que us hem explicat fins ara.
Exacte, tot i molt més que hi hauria, perquè no s'arriba a tot, no? Quan s'explica, s'intenta explicar les grans línies, i la imatge que ens ha presentat abans Marta Fortuny de la família és prou reveladora. Bé, doncs, podríem seguir parlant de moltes coses, però des d'aquí ens quedem amb una gran idea, i és que Càritas vol fer visible la seva acció a través d'aquesta memòria a Catalunya, igual que se'n fa una també a nivell espanyol, i les Càritas diocesanes també fan la seva, normalment per Corpus, doncs aquesta visió conjunta que l'any passat es va presentar al desembre, aquest any a l'octubre, una mica abans. Ho anem avançant, oi?
Sí, avançant i intentant introduir any rere any pues, més dades per poder, el que diem, per poder donar rostre a les famílies i a les persones que estem atenent.
Bé, doncs gràcies per la vostra participació. Marta Fortuny ens ha acompanyat des de Balaguer. És la coordinadora de programes de Càritas d'Urgell, i Amèlia de Juan, aquí a Barcelona, a Ràdio Estel, és la responsable de desenvolupament institucional de Càritas Diocesana de Terrassa. Totes dues ens han posat al dia del que és aquesta memòria, que recomanem llegir. No és llarga, és àgil de llegir i d'interioritzar, a la web de la Tarraconense, tarraconense.cat, o també a la web de Càritas Catalunya, i sobretot també en paper es pot adquirir, també en les Càritas diocesanes, on segurament si queden existències es pot facilitar aquest llibret que és la memòria 2015 de Càritas Catalunya. Amèlia de Juan i Marta Fortuny, fins una altra. Bona nit.
Bona nit, gràcies.
Bona nit, gràcies.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. La veu dels testimonis.
Avui el testimoni té molt a veure amb la memòria de Càritas Catalunya, perquè es tracta d'un voluntari de Càritas Catalunya. És Alberto del Pozo. S'encarrega de molts temes relacionats amb la comunicació, entre ells les xarxes socials Facebook i Twitter per a Càritas Catalunya i la recopilació de dades per a informes, com és el cas precisament de la memòria 2015, presentada ara fa uns dies, avui protagonista del programa, i també la de l'any passat. D'altra banda, ha estat el responsable de l'elaboració d'un escrit que s'ha fet públic avui mateix i en què Càritas Catalunya avisa i sensibilitza sobre diferents temes amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional per a l'erradicació de la pobresa. Concretament, Càritas Catalunya denuncia la manca de solucions per reduir la pobresa dels més dèbils. Comentarem tot això, començant per la seva tasca de voluntari, amb el mateix Alberto del Pozo. Senyor Alberto del Pozo, bona nit, benvingut a la veu de Càritas a Ràdio Estel, a casa seva.
Molt bona nit.
Com està?
Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Què és per a vostè el voluntariat i què fa a Càritas?
Faig moltes coses variades, moltes d'elles relacionades amb la tasca que feia abans com a funcionari. O sigui, molt del que faig ho he fet, ho he après a fer, ho vaig aprendre a fer fa molts anys.
Com a funcionari de l'administració.
De l'administració pública.
I llavors aquella feina, aquells coneixements, un cop jubilat, els ha aplicat a la solidaritat i a l'ajuda als altres.
Ja des del primer dia vam veure que m'agradaven les reunions, que portava molta experiència de reunions. Havia estat jo en la mesa de negociació de la Generalitat, 20 i tants anys, i per tant m'envien a tot tipus de reunions, a que faci el resum, a que faci l'acte, a que intervingui. I per tant, una de les tasques que tinc és participar en molts foros variats. A part d'això, se m'han encarregat, des de una de les primeres coses que se'm va encarregar l'any passat, quan em vaig incorporar, va ser elaborar la memòria de Càritas Catalunya de l'any passat, i vaig fer des de l'Excel, de recollida de la informació de les 10 Càritas, fins al document que es va enviar a la impremta. Em va tocar fer de revisor, de redactor, de comprovar que no haguessin errades. I, a més, des de que Càritas Catalunya té un Twitter i un Facebook, que no fa molt temps, va ser el desembre de l'any passat, també m'han encarregat de la tasca, que aquesta és molt costosa, aquesta és diària. Aquesta
ja
és de dilluns a diumenge. Aquí no... No hi ha descans.
Aprofitem per recordar que al Facebook i al Twitter hi som presents, Càritas Catalunya, i d'alguna manera també el nostre programa, a través d'aquestes xarxes donem a conèixer qui participa cada setmana en el programa. Les Càritas diocesanes moltes vegades també ho fan pel seu compte. @CaritasCatalunya és la referència del Twitter, i buscant Càritas Catalunya al Facebook també es troba el contacte, oi?
Sí. Fins que no m'he posat en tasques com aquestes, no he vist la feinada que comporta. Perquè el que publiques en el Twitter o en el Facebook és molt, molt poc en comparació amb tot el que has hagut de llegir i filtrar. Soc de les persones que me considero més ben informades de Càritas, almenys, perquè estic cada dia llegint quasi tots els diaris que trobo.
I pel que fa a la memòria d'aquest any, concretament, com també la de l'any passat, podem dir que tenim aquí l'autor tècnic de la memòria. Sí. Sabem que la memòria és el resultat del treball de molta gent, però vostè és el que ha fet que surti que són 343.500 les persones ateses, o que hi ha 41 milions d'euros de despesa, o que són 12.300 els voluntaris. Sí. Tot això vostè ho ha fet amb una tasca que suposo que en molts casos és de sumar, no? De les Càritas diocesanes, a vegades fer mitjanes també, no?
Revisar. Fer corregir, perquè a vegades hi havia un error d'entrada i s'havien equivocat, i per tant allò de depurar les dades perquè fossin coherents. Uh-huh. I a més, aquest any hem introduït dos capítols que no havia l'any passat, que no només hem recollit les dades econòmiques i les dades socials, sinó que hem fet un perfil, hi ha un capítol dedicat al perfil de la persona atesa per Càritas aquest any, que ha quedat molt interessant perquè l'hem pogut comparar, per exemple, amb el perfil de Càritas Espanyola, que va publicar la seva memòria pocs dies abans de la nostra, a final de setembre, i és molt semblant. Hem vist que les dades, o sigui, que el perfil del pobre a Espanya és molt semblant. No hi ha grans diferències entre les persones ateses a Catalunya i les que estan ateses fora.
El perfil, el nombre de persones ateses, el percentatge de famílies amb fills que tenen aquesta necessitat de ser ateses per Càritas, tot això són xifres, i tenim molt clar que al darrere hi ha els rostres, el patiment...
Sí. La família, sobretot la família amb fills, i sobretot la família monoparental. La dona sola, amb fills. Llavors és el pitjor drama.
Com a voluntari de Càritas Catalunya, senyor Alberto del Pozo, vostè què fa en el dia a dia actualment? Cada matí es desplaça físicament a Càritas, treballa molt des de casa? Com...
Vaig a Càritas tres matins, una estona, però la feina la faig normalment a casa. Perquè allò de mirar internet, o escriure un informe, o preparar un document, una proposta, com la que s'ha publicat avui en relació al Dia Internacional de la Pobresa, això ho faig en qualsevol moment, no és allò de dir, perquè encara t'estic unes horetes.
Sí, no és qüestió de la presència física, com abans no. Era més necessària, ara, avui dia, no. Es pot fer tot un pel seu compte.
Amb l'iPad i l'ordinador, en qualsevol lloc, una conèix un wifi, pots treballar perfectament.
De tota manera, seguint les dinàmiques tradicionals, ens consta en aquest programa que les reunions de l'equip o les reunions amb els responsables de comunicació de les Càritas diocesanes, el senyor Alberto del Pozo ha estat present, sempre. Però molt, amb bon assessorament, apuntant coses, això també va bé que continuï existint, no? Diguéssim.
Sí, sí.
Bé, senyor Alberto del Pozo, parlem breument d'aquesta... aquest missatge, aquest escrit que Càritas Catalunya ha fet amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa. Recordem també que ahir era el Dia Internacional de l'Alimentació, dos dies seguits amb molta sensibilització. Càritas denuncia a Catalunya la manca de solucions per reduir la pobresa dels més dèbils i exigeix a les administracions públiques que acompleixin els acords assolits, com ara el del Parlament de Catalunya del març d'aquest any, per revertir la situació actual que ha expulsat a la pobresa un nombre tan elevat de persones. Aquest és el paràgraf final, però que és molt revelador. Què destacaria d'aquest missatge?
Sí, Càritas estem comprovant des de fa temps que, malgrat els missatges que arriben des de l'administració, de que a grans números estem superant la crisi, en números macroeconòmics, el que estem comprovant és que el nombre de persones que continuen en la pobresa no disminueix, sinó que s'està incrementant, continua creixent. I, per tant, no s'estan prenent les mesures que s'haurien de prendre per parar el cop. I llavors, una de les coses que en aquest document s'exigeix de l'administració és el compliment dels acords parlamentaris del debat contra la pobresa que es va fer al Parlament de Catalunya al març d'aquest any, d'enguany, en què es van prendre 272 acords i que cada mes el Departament de Presidència de la Generalitat està fent un seguiment de com està el compliment d'aquests acords. Hem pogut comprovar que la sensació que dona l'administració és molt optimista, perquè està dient que tres quartes parts de lo que es va acordar ja s'ha fet o s'està fent. Càritas Catalunya estem analitzant els informes de l'administració i estem comprovant que no és tan optimista, que queda molt per fer, que hi ha més d'un terç de les mesures compromeses que no s'han ni iniciat. I en el mateix informe que han fet els diferents departaments queda clar que diuen que per problemes pressupostaris, que com recordaràs aquest any 2016 no hi ha hagut ni pressupost, ha impossibilitat moltes de les mesures que es van aprovar en el debat parlamentari. Per tant, la idea fonamental és aquesta. Hem de continuar exigint que es posin els mitjans econòmics perquè tants milions de persones, perquè no estem parlant de milers de persones, el nombre de persones en risc de pobresa en Espanya és de més de 13 milions.
Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí.
Llavors, és allò de dir, aquesta xifra ha de baixar.
I tant. Bé, a grans trets aquest missatge, que podreu llegir a Càritas Catalunya a la web, diu que Càritas no accepta la tesi de la sortida de la crisi econòmica que va esclatar el 2008 i ofereix algunes de les dades de la mateixa memòria de Càritas Catalunya presentada ara fa pocs dies. Per exemple, que s'incrementa el nombre de persones en atur de llarga durada del 2% al 2007 al 9,9% al 2016, també que s'incrementa el nombre de treballadors pobres, és a dir, que tenir feina ja no garanteix quedar fora del llindar de la pobresa, la precarietat i la temporalitat, que el 30% de les persones acompanyades per les Càritas diocesanes no tenen un habitatge digne, que 3 de cada 10 són menors de 30 anys i que l'atur juvenil arriba al 50,2%, dades del 2013, 4 vegades més que el 2008. Bé, aquestes són algunes de les dades, i a partir d'aquí, d'aquesta constatació, Càritas Catalunya, tot citant alguns informes com l'informe FOESA o també
l'IDESCAT
de les dades de les llars catalanes.
L'Eurostat, l'última cita d'Europa és l'Eurostat, la base de dades oficial d'Europa.
Uh-huh. A Catalunya, 3 de cada 10 llars només disposen d'ingressos de protecció social. Atenció.
Un 30%.
I bé, i amb totes aquestes i altres constatacions que recomanem llegir, es fa aquesta crida a complir acords, a complir compromisos.
A complir acords, que per això s'han pres. Per això s'han pres.
Sí, certament, el que passa és que moltes vegades es prenen i després sembla que, bé, els guardem, no? I no els apliquem. Ha estat un plaer conversar amb Alberto del Pozo, que és una mica un home de la casa i també d'aquest programa. Gràcies per haver vingut i per haver-nos acompanyat oferint-nos el seu testimoni de voluntari en el dia en què la veu de Càritas a Ràdio Estel ha posat a l'abast dels oients mitjançant l'edició d'avui, la memòria 2015 de Càritas Catalunya. Vol adreçar algun missatge per acabar, senyor del Pozo?
No, jo no tinc res més a afegir. Moltes gràcies per invitar-me.
I gràcies a vostè pel seu voluntariat. Comptem amb vosaltres, esperem que sigui per molts anys. Fins aviat. Bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.
La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa. L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, des de 2:15 del matí fins a les 12 del migdia, es farà a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, una sessió informativa sobre voluntariat per a totes aquelles persones que desitgen ser voluntàries de l'entitat. Dimecres al matí es farà a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna a Barcelona una jornada de celebració del 25è aniversari de la Fundació del Centre Català de Solidaritat, el CECAS. Presidirà aquest acte l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, bisbe delegat per a la Conferència Episcopal Tarraconense en l'àmbit de Càritas i la Pastoral Social. Aquest dimecres també, a 6:45 de la tarda, en aquest cas, a l'aula Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona, carrer Diputació 231, el psicòleg, orientador educatiu i responsable de la Unitat Mòbil d'Intervenció en Crisis i Dol del Centre d'Humanització de la Salut de Madrid, Valentín Rodill, farà una conferència sota el títol «Dels descartats a l'encartament, tercers llocs, un repte per a Càritas». Recordeu, el Seminari Conciliar de Barcelona, Diputació 231, dimecres a 6:45 de la tarda. Dijous a les 6 de la tarda es farà a l'Espai Grapat de la Pobla de Segur una conferència sobre el treball digne. També dijous, des de les 7 de la tarda i fins a les 9 del vespre, es farà a la cripta de la parròquia de Sant Josep de Badalona, al carrer Enric Borràs, número 65, un acte institucional per celebrar els 20 anys d'història del Centre d'Acollida Diurn Folra de Badalona. L'acte comptarà amb una taula rodona titulada Folra 20 anys d'acompanyament passat, present i futur, i amb una festa final per celebrar l'aniversari. Dissabte es farà al Camp de Mart de Tarragona, i amb això acabem ja l'agenda, la tercera trobada general de Càritas Catalunya amb el lema Transformem la societat des de la misericòrdia.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres.
Això és tot per avui. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia. La veu de Càritas tornarà a acompanyar-vos el proper dilluns a les 8 del vespre aquí a Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres el Toni Huguet, la Maria Marín, la Montserrat Creus, la Gina Armengol i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit. Seguiu a Ràdio Estel.